A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola, hola, benvinguts i benvingudes una vegada més al Piscolabis, el podcast del Cultius Culturals.
Encara amb la ressaca de la festa dels 10 anys del Cultius.
Bueno, és que va anar superbé, eh? Que no és perquè ho haguem muntat nosaltres, que també, eh? Sinó que perquè realment és que va quedar precioso.
I a més, estem intentant editar, muntar vídeos perquè ens puguem veure, perquè ens pugueu veure, els que no ho puguen anar, i bueno, a veure si els recursos tècnics ens acaben de deixar.
I també dues novetats, ja posats, que seguim fent més pan de les nostres coses. Primer, donem una forta benvinguda a l'Alba Muñoz, nova integrant de l'equip del Cultius Culturals.
Ué, bravo, welcome.
I la segona novetat és que ens estrenem a TikTok. Seguiu-nos, som @cultiusculturals.
Exacte, i després d'aquestes novetats, poseu-vos una birreta ben fresqueta, que marxem de festivals i comencem!
El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Bueno. Primer de tot haurem de dir-li als nostres oients perquè avui sona el Whisky Chelly.
Exacte, i és que marxem de festival de música i hem cregut que com que la música era la protagonista d'aquest capítol d'avui, prescindiríem de YouTube, que a vegades ens ha censurat per temes musicals, i li donaríem protagonisme a la música.
A més, és el mes de maig i és el tret de sortida dels festivals de música. De fet, tenim una enviada especial ara mateix a El FIM de Vilaseca.
Però a més, el maig és també el mes del festival majúscul com és Eurovisió.
Som-hi amb la sintonia.
Ara!
Quins nervis.
Però abans de marxar a Eurovisió, que com veieu, estem superben caracteritzats i tenim aquí la bandereta, i les banderetes al darrere. Hem de parlar una miqueta de la Fira Internacional de Música de Vilaseca, no, Pio?
Sí, per qui no sàpiga el que és la FIM de Vilaseca, és la Fira de Música en Viu de Vilaseca, una fira dedicada a la música emergent i als espectacles musicals familiars fets a Catalunya. Val a dir que va renéixer fa un parell d'anys, després de la pandèmia o en plena desescalada el 2021. Després de 5 anys d'aturada, però amb 16 edicions a l'esquena.
I ara toca el moment de presentar la Lara Álvarez, però vaja, que els que ens seguiu ja sabreu qui és, no? Perquè ha participat i ha col·laborat diverses vegades amb naltros al podcast, també ha escrit articles al blog i fins i tot és la responsable de la nostra llista musical a Spotify.
Bueno, i el 28 d'abril ens va ficar el musicote a la nostra festa a l'antic Ajuntament.
Exacte, aquesta Spotify també podeu donar-li a seguir les 3 hores de la llista. La nostra col·laboradora musical per excel·lència.
Exacte.
I
escoltem el primer clip, no, que ens ha enviat.
Vinga, a veure què ens diu.
La zona professional en el maravilloso castell de Vilaseca. Estamos retransmitiendo la FIM y de momento ya vamos por la segunda jornada por la mañana. Y bueno, la jornada de ayer, que era la inicial, pues ha tenido bastante éxito. Y sin duda algo que quiero destacar y felicitar a la organización es que al haberlo hecho en 3 semanas han traído a los escolares de la ciudad de Vilaseca para, bueno, pues ir formando, ir sintiendo algo por la música para, bueno, pues generar futuro, quién sabe, futuros artistas o por lo menos, cuando menos, amantes de la música. Y hemos visto a Sara Terraza, a Magaleida Chira, y sin duda creo que los grandes triunfadores de la jornada de ayer, bueno, todos, pero bueno, el Pony Menut, destinado a un público familiar, sin duda con sus tonos folk han hecho bailar a muchísima gente y ha sido un grandísimo éxito. Con lo cual seguimos aquí e iremos contando. Un abrazo, cultureros.
Bueno, es que el som bien, eh? És que
sí,
ens ha traslladat...
Sí, sí, és festival total.
La nostra corresponsal, eh? A més, sempre diu grups que jo mai sé qui són mai, vull dir, sempre està molt al loro.
Sort que la tenim a la Lara, perquè
sí,
si
perquè...
no...
Sí, perquè molt bé.
Que guai, no?, que s'aposti per música adreçada a públic familiar, grups més infantils, no? Vull dir que això està molt bé i és una manera també d'incloure...
Inculcar la cultura, no?, des de petits.
Exacte. Sí, sí. Som-hi.
Ara, en aquest segon clip, la Lara parla amb el Martí Marfà, que és el director artístic de la fira, amb algunes preguntetes. Escoltem-ho.
Bon dia. Estem amb el munyidor i l'artífice d'aquest èxit de la fira de musical a Vilaseca, don Martí Marfau. Bon dia, bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bueno, segona jornada, com tenim el pàlpito, quines sensacions tenim?
Doncs la veritat és que estem molt contents, hi ha hagut una afluència de professionals molt alta, i tothom està encantat de la vida d'estar aquí, l'espai és meravellós, el Castell de Vilaseca i aquest espai professional que hem ofert, ens fa bon temps, la veritat és que estem supercontents.
Bueno, y no es una pregunta, es una reflexión que me ha encantado. Como hemos agrandado el día lectivo, el jueves, he visto que muchísimos colegios de Vilaseca han venido aquí a empezar a escuchar, a aprender, a tener un sentido musical. ¿Cómo surgió esta idea y qué grado de éxito tenéis? O cómo...
Bueno, nosaltres som una fira que ens dediquem a la música emergent i a la música familiar, i la música familiar, quan la programem en horari que els professionals la puguin veure, doncs també considerem que és interessant obrir-la al públic escolar, que és un públic al qual li oferim aquesta proposta de valor, i evidentment educació i cultura van molt de la mà, no? I llavors per nosaltres és interessantíssim i molt important poder oferir això als escolars.
Y una última pregunta, reflexión, de cara al año que viene, como tú sabes bien que Vilaseca son tres núcleos, ¿hay la posibilidad de ampliar cara a la Plana o a la Pineda en la playa, de ampliar algún pequeño escenario, de intentar diversificar un poco la fira, los tres núcleos? Pregunto.
Bé, avui, aquest any, doncs, és el primer any, diguem-ne, que una mica després de les restriccions que teníem amb el Covid, podem fer coses plenament a tot el que és el nucli de Vilaseca i sense restriccions de moviment i d'aforaments. Valorarem com funciona aquest any, intentarem consolidar aquesta fórmula i si n'hem de pensar d'altres, estarem oberts, evidentment, a reflexionar, perquè la nostra intenció, diguem-ne, és que aquest sigui un esdeveniment també molt arrelat a Vilaseca i que la gent se l'estimi.
Vale, pues muchísimas gracias y de verdad, y buenos éxitos y nos vemos el año que viene.
Molt bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga.
Bueno, després d'aquesta entrevista, crec que podem saludar la Lara, no? Ara, en rigoroso
directo.
Hola,
Lara. Lara?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Conexión directa, conexión riguroso directo. ¿Cómo estás, Lara?
Bé, aquí de San Salto una mica, que ya porto tres días ya y ya, bueno, una mica cansada, de festa també,
claro.
Y ya se nota, el cuerpo ya lo nota.
Exacte. I quin balanç fas, no?, una mica d'aquest any, de la fira, com ho veus?
Pues un poco al hilo de lo que decía Martí, el director, bueno, pues este año sí que es verdad que ya es el primero realmente con cero restricciones, entonces, bueno, sí que desde luego las sensaciones son muy buenas. Evidentemente no tenemos todavía los datos de todos los profesionales que han venido, todo el público, pero desde luego la sensación que me da es que está bastante lleno todo. La zona profesional está bastante llena también, como antiguamente había. Entonces, bueno, creo que poquito a poco ya estamos recuperando lo que desde luego los vilasecanos quieren, que es recuperar ese mítico festival internacional de antes de que parase. Y yo creo que lo van a conseguir.
I a més, Lara, aquest any és un espai patrimonial privilegiat, no?, que és el Castell de Vilaseca,
sí,
que és un espai molt estimat pels vilasecans i les vilasecanes. I quina valoració fas de que es pugui com fer una sinergia, no?, entre un espai cultural, patrimonial i un festival de música tan, tan internacional?
No, la verdad que, bueno, ya desde que empezaron en 2021, como el Castell ya estaba recuperado y ya estaba reformado, Pues la verdad que ha sido un grandísimo acierto el haber instalado ese espacio. Incluso, bueno, pues ya las propias salas del castell ya dan lugar, bueno, a reuniones entre profesionales que hay. Ahí está dentro del castell está la parte profesional y después fuera hay los escenarios que, bueno, preciosos. La verdad que los jardines del castell también, desde el año pasado, está viendo también food trucks, DJs hasta la matinada, y bueno, pues muy bien aprovechado, sin ninguna duda.
Molt bé.
Molt xulo, molt interessant, sí. I realment moltes ganes d'una propera edició.
I no re, et deixem que agafis força, que facis un vermut en aquesta hora que ja va sent.
Bueno, i donar-te molt fortament les gràcies per aquesta cobertura que estàs fent en nom dels cultius culturals, que vaja, està sent molt acurada.
Sabéis que, perdón, que es un placer y que, bueno, por cierto, felicitaros otra vez más por el 10º aniversario. Que sean otros 10 y espero que sigáis contando conmigo, desde luego.
I tant, no ho dubtis. Moltes gràcies, Lara.
Moltes gràcies.
Vinga, gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
I, bueno, doncs ara hem fet una connexió en directe i passem al que seria una altra connexió en directe, que si jo ara, per exemple, us dic Spain, 12 points...
És que, a veure...
Gavino, què?
Pues d'Eurovisió, no?
És d'Eurovisió, no?
Espero,
vaja. Sí. Doncs ara, precisament, el que farem és parlar del Festival d'Eurovisió, que és el proper 13 de maig, i... segur que la meva secció és una secció que es diu Dones que fan coses i sempre intento parlar del tema del capítol des d'una perspectiva de gènere més que necessària. I avui també ho faré. Llavors, el que intentaré fer és parlar una miqueta de la quota femenina que hi ha hagut a Eurovisió des de... Què passa, Gavino?
No passa res.
Vale.
No passa res.
El
no hi ha cap problema tècnic.
El Gavino està així de nerviós. Que expliquem-ho, perquè podem explicar-ho. Perquè la Guiomà està intentant gravar i no se n'en surt. Ja està. No.
Està tenint una baralla amb un cuida... trípode i està guanyant el trípode. Ja està, és això.
Aquest no, però no has, no has de tirar tant en van. No, tranquil·la. No, Guiomà, vols que m'aixequi jo? Ja m'aixec.
Vale, ara la Maria s'aixecarà, no passa res. Maria, simplement explicaré una miqueta del que parlaràs, vale? mentre tu arregles el desaguisado que ha fet la Guiomà. Com deies, faràs una visió amb una perspectiva de gènere del que és el festival i, a més, vull dir, estaré aquí intentant aportar alguna coseta més. Ja saps que compartim aquesta Eurofandom,
perdona aquest tall, Gavino, però en la meva defensa per aquests problemes tècnics, vale, haig de dir que per desbloquejar el mòbil havia de treure el de l'atril aquest, llavors, bueno, la Maria també li ha costat, ja pot seguir, perdona,
vale, pues m'havia de defensar. Maria, si et sembla bé que posi la primera música, llavors ja reprendes tu secció.
Sí, i tant, endavant.
Pues venga, primera música.
Bueno, i comencem amb la meva cançó preferida del festival de l'any passat, del 2022, que és la cançó, no sé si ho pronunciaré bé, perquè crec que és islandès, que és Methakandi, de les islandeses Sistur, que vol dir germanes, i que és una cançó així country, com amb una aura mística molt bonica, que de fet la van titllar de poc Eurovisió, però jo també em pregunto...
Aquesta etiqueta no vol dir res.
Exacte, què vol dir? O sigui, què és?
Algú que no li agrada Eurovisió ho diu.
Exacte, què és
Eurovisió? És xula, no, la
cançó. A mi m'agrada molt, però jo us recomano que la veieu perquè anaven molt caracteritzades, molt xules. I ara us pregunto, quina és la vostra cançó preferida del festival de l'any passat?
Ah, de l'any passat? Home, doncs jo era molt equipo Sèrbia.
Ah, la de Bratislava.
Bratislava. Molt fan d'aquesta.
Jo no ho sé perquè sóc poc eurovisiva, però perquè normalment és més la festa d'ajuntar amics en un lloc que no m'hi fixo massa en les cançons, però bueno, Chanelazo trobo que està bé. Chanelazo,
no donàvem ni un duro a ningú i al final...
I ho va fer molt bé,
La veritat és que sí, molt de mèrit. I el que ja us he comentat abans, quan hem tingut tots aquests problemes, és que faria una mica de retrospectiva des del principi del festival, parlant una mica en perspectiva de gènere. Val? Llavors, hem de parlar que, això ho faig amb ajuda també del Gavino, que és un eurofan de primera...
No, perquè els eurofans estan en una escala molt més elevada. Tu bueno, i jo, però, ens agrada el festival.
No, però dins de Tarragona tu series un eurofan.
Bueno, a Tarragona, eh?
Un aspirant...
Estàs aspirant massa alt.
Bueno, vinga, comencem. El festival, la primera edició, ens el trobem el 1956, a la ciutat de Lugano, a Suïssa. Per tant, si heu fet bé uns càlculs molt rapidets, el festival té 67 anys, sí? Per tant, ja estaria dins de la tercera edat de, dels festivals.
Festival
sènior.
Ja és jubilació.
Exacte. I d'aquestes 67 edicions, que estaríem parlant de 66 perquè pel Covid es va haver de suspendre, 41 vegades han guanyat dones al Festival d'Eurovisió. Per tant, podem dir que les cançons interpretades per dones han tingut o han estat molt millor valorades dintre del festival. I de fet, l'any que s'inaugurava el festival, el 56, la guanyadora va ser una dona, la representant de... crec que era de Suïssa mateix, que es deia Liz Assisa, amb la seva cançó que s'anomenava Refiang. Sí, ara posarem uns segonets. Aviam. Sí, molt bé. No us sona com aquelles cançons de les pel·lícules Disney dels anys 50,
total,
on hi ha moixonets, les cantants sembla que estiguin flotant en un nuvolet de cotó.
És l'opening de La Bella i la Bèstia.
Correcte.
Sí.
És que és aquest perfil i, de fet, va guanyar perquè... sobretot l'acompanyament de l'orquestra en directe feia molt, perquè ara ja no tenim música en directe.
No es pot.
No es pot, però abans sortien els directors d'orquestra que feien...
No? Això a San Remo encara ho podem veure.
A San Remo, que és més essència. I ara fem un petit salt en el temps, perquè ens situem al 64, on la cantant italiana Giglioa, és un nom molt complicat, Gigliola, sí, Gavino?
Gigliola.
Gigliola. Cinquetti guanyava amb la cançó Nono l'età, i recordem que Itàlia, molts anys després, va deixar de participar uns 14 anys al festival per una qüestió política, que després va tornar al festival per, finalment, el 2021, guanyar amb la cançó Zitty Wonny dels Maneskin al festival, on precisament la baixista, que és poc comú, era una dona, que era la Victoria D'Angelis, i hem portat també un trosset d'aquesta cançó que es deia Zitty Wonny dels Maneskin, que segurament tots la coneixereu, perquè va ser un pelotazo espectacular. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. I això precisament em porta a parlar una mica de que el Festival d'Eurovisió mai ha estat exempt de polítiques, no? I és que precisament els components masculins d'aquest grup dels Maneskin representaven una masculinitat molt poc normativa. Homes amb granotes monos molt apretats, brillants, sabates de taló, ungles pintades,
maquillats,
no?
I la cançó és poc eurovisiva, no?
La cançó és poc
eurovisiva. Què hem dit? Això no existeix.
Bueno, no, jo ho dic és perquè...
Que...
Jo el
tot,
que...
Guanya de tot, guanya des de rock, balades...
Van guanyar els Lordi un any, o sigui,
clar,
jo el que em venia a referir és que el festival sempre ha estat com un espai com de molta llibertat, no, Gavi, no?
Bueno, sí, de fet, és un espai doncs, on justament la llibertat sexual s'ha explotat amb molts experts i no, això no ha estat exempt de polèmiques. Per destacar, de fet, la penúltima, que no l'última, l'any 2014, per exemple, no, Àustria, que va guanyar aquella representació tant que crec que després podrem escoltar una mica, no? Que anava vestida del que socialment diem que és una dona, no? Però llavors portava barba i que de fet, no? Va fer doncs, que fins i tot Turquia deixés de participar, una Turquia doncs, on està encara Erdogan. I de fet, mira si és política la cosa que fins i tot el candidat, que de fet ara va primer a les enquestes a Turquia, el socialdemòcrata, proposa com una de les seves la seva campanya és que, bueno, si jo guanyo, tornarem al festival d'Eurovisió.
Un punt a la llista electoral, no?
Sí,
el programa
sí, sí.
És clar,
de
tornar.
Fet, Turquia no només és que participés, és que ha arribat a guanyar el festival. Hòstia. Vull dir que a veure si és veritat i tornen.
Sí, doncs Gavino parlava de la Conchita Wurst i tenim un trosset d'aquest famós Rise Like a Phoenix que va guanyar aquest festival. Hearing from the mirror, no, that is me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Bueno, recordeu que parlàvem d'Itàlia, no? Dels Maneskin, però tot enllaçat amb la primera guanyadora italiana del 64. I ara ens situem al 69, que va ser un any molt, molt complex perquè hi va haver un quàdruple empat a la primera classificació. Hi va haver quatre guanyadors i els quatre van ser dones. O sigui que imagineu-vos el target de dones que hi havia en aquell festival on destacava la nostra estimada Salomé amb el ja famós Vivo Cantando. Que
I aquell vestit de flecos.
Aquell vestit que pesava moltíssim, es veu. Sí. Això diuen la història eurovisiva. I d'una polèmica també passem a una altra, i és que precisament l'any abans de la Salomé, el 68, hi va anar la 68, sí, hi va anar la Maciel amb el seu La La La, però no hi havia d'anar la Maciel. La 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 era una cançó de Joan Manel Serrat, escrita en català, però que recordem que el dictador era viu i la llibertat de parla de les llengües que no eren el castellà estava molt coaccionada encara, i no va poder assistir, va acabar anant la Maciel amb la cançó en castellà, i de règim dictatorial espanyol passem a un altre règim dictatorial, oi que sí, Gavino?
Bueno, clar, és que justament aquell mateix any, 1969, va ser quan va participar també Portugal, també estava immers en la seva pròpia dictadura, i de fet va portar una cançó que la va cantar Simone Oliveira, que deia, literalment, quan fas un fillo, fa-lo por gusto. O sigui, estava parlant del plaer sexual, no? És a dir, no de la reproducció, que havia de ser doncs, l'únic motiu pel qual un havia de fer doncs un acte sexual. I, de fet, no només en temes feministes. De fet, l'any 61 ja vam tenir la primera cançó on era obertament doncs, un home que li dedicava aquesta cançó a un altre home, no? No, Nous les Amours, de Luxemburg. Per tant, d'exemples els tenim des de fa moltíssims anys, no? I de fet és una finestra de llibertat per països on els temes feministes o LGTBI, no? Penso en Polònia, Hongria, Itàlia últimament, no? Els drets LGTBI de les dones doncs, estan sent reduïts o trets directament en alguns casos, però també l'utilització al contrari, és a dir, països com per exemple Rússia, que fins i tot no va protagonitzar un dels primers petons lèsbics, mm-hmm. No? En l'escenari d'Eurovisió. Però és que les pròpies cantants després van fer no? Campanyes homòfobes a Rússia, no? És a dir, bueno, de cara a l'aparador faig una cosa, però faig una altra, no? També podria pensar...
Un blanquejament, no? Una mica,
exacte,
sí.
El pinkwashing aquest que li diuen, sí. No? Que també practica força Israel, etc.
Oh, Déu-n'hi-do. Doncs, Gavino, gràcies per aquesta aportació, perquè ha sigut superinteressant. I, bueno, ja sabeu que la secció va de dones, però hem parlat del La 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 del Serrat, crec que és molt poc conegut i és preciós, i m'agradaria poder posar uns segons d'aquest...
Qualsevol cosa és bona per escoltar el Serrat.
D'acord,
sempre.
Doncs si el Lluís ens ho punxa, el La 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 del Serrat en català.
No vull, però bueno, si diu sí que sí, jo ho punxo, vinga.
D'acord.
Recordo, mare, que em duies de la mà. Tu eres jove encara i jo anava ben magrat. Teníem fred, però amb una cançó.
És preciosa, eh? I la lletra és molt més
no l'havia
profunda,
sentit mai en català, jo, eh?
Perquè parla com de les mares, no? I en relació, mireu, a que quan això s'emeti ja haurà passat, però demà és el dia de la mare, no? I tornant una miqueta al festival, no? Hem de dir que és important destacar que el festival ha sigut plataforma, no? Per artistes que no eren coneguts perquè es fessin famosos arrel de les seves victòries. El festival, com va passar l'any 88 amb la Céline Dion, que representava França, amb la cançó Nen Partez Sans Noir, i també al revés, és a dir, és un espai on grups ja consolidats, no, com els Katrina and the Wave, que l'any 83 treien el pelotazo de Walking on Sunshine, el 97 anaven al festival en representació del Regne Unit i guanyaven amb la cançó la de Love Shine a Light. O sigui que ha servit com per artistes que s'han donat a conèixer i per artistes que ja eren coneguts per tornar-hi a participar o participar-hi. I hem fet una mica de repàs d'aquesta perspectiva més de gènere del festival en general, però ara sí, ens situem ja al que seria a les representants espanyoles del Festival d'Eurovisió. Hem de dir que Espanya no hi participa des del 56, hi participa des del 61 i ara està dintre del que és el Big Five, no es diu, que són els que mai poden deixar de participar al festival. Participa des del 61 i, és a dir, té 60, fa 62 anys que hi participa i les representants femenines han estat 27 en aquest cas, o sigui, el target és una miqueta inferiors, entre les quals hi ha les dues guanyadores, el 68 la Maciel amb el La 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 i el 69 la Salomé amb el Vivo Cantando. Però és que hem quedat quarts, hem quedat, perdoneu, segons, quatre vegades, i aquestes quatre vegades que hem quedat segons han sigut dones, també, per fer així una mica de resum. L'any 71, la Karina amb Un Mundo Nuevo, que és una fantàstica cançó, m'encanta. El 73, els Mocedades, que són un grup, però la cantant, la Maya, era una dona, amb L'Eres Tu, que és
una cançó preciosa.
Preciosa també, i que encara avui en dia ens ressona.
Bueno, de fet, crec que va ser triada la cançó més bonica d'Eurovisió.
Més bonica d'Eurovisió, és veritat. Sí, sí, ara que ho dius...
Sí que en sabeu, en sabeu que... molt d'Eurovisió.
Sí, 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 som uns fiquis.
Estic anonadada.
Exacte. I el 79... Betty Mi Ciego, amb la cançó Su Canción, que sortia acompanyada d'uns nens, i que he de dir que Espanya votava l'última, anava guanyant el festival i li va donar els punts a Anglaterra, que va acabar guanyant el festival. Oh. Però era una cançó preciosa que jo crec que es mereixia guanyar. I per últim, l'última segona posició, la més actual, que és una cançó que a mi m'encanta, crec que és de les millors que ha anat a Eurovisió. Potser el Gavino no coincideix amb mi.
Jo he de reconèixer que crec que la vaig aprendre l'any passat. O sigui, no sabia que existia.
Doncs és una noia que es deia, bueno, es diu perquè continua sent viva, que es diu Anabel Conde, i que l'any 95 va anar amb la cançó que es diu Vuelve Conmigo, i que a mi és una cançó que m'agrada. Ella canta d'una manera preciosa, té un timbre de veu.
A Europa també li va agradar.
A Europa li va agradar molt, però es va quedar en aquesta segona posició i ara el Lluís ens la punxa ja. Gràcies.
He sentido el vacío y un recuerdo dormido vuelve a despertar. No te tengo conmigo y me hiere por dentro tanta soledad. ¿Quién sabe dónde estás? ¿Quién sabe?
És una meravella, eh?
És que era aquella època que l'Eurovisió la feia a la 2, o sigui, que sí. Mirava, era que els 90 van
però
passar molt
ja
desapercebuts.
Ja, és que els 90 van quedar... Sí, perquè tampoc hi va haver participants molt, molt destacats. Però bueno, i no podem oblidar que estem parlant d'Espanya i que hem tingut una especial predilecció per enviar coses canyí, eh? Allò d'Espanya canyí al festival, no? Ens ha sortit fatal, com l'any 83 amb Remedios Amaya.
Una injustícia.
Que maneja mi barca.
Una injustícia.
Els famosos Zero Points.
Però a més, jo sí que la conec, aquesta cançó.
Home,
per
clar,
tant,
perquè és molt bona, aquesta cançó.
Dir, ja, aquí va projectar.
Com però... no és eurovisiva, eh?
Doncs pues el 83 devíem pensar que no ho era, però després s'ha escoltat molt. Ens ha sortit prou bé l'any 90 amb la cançó Bandido de les Azúcar Moreno, famosíssima, perquè
brillant,
van tenir també aquells problemes que...
De fet, el representant d'Eurovisió de Bèlgica d'aquest any, la seva cançó favorita del festival de tota la història és la de Bandido de les Azúcar Moreno. O sigui que...
És que meravellosa. I a més, les ties van tenir el cuajo de... Com que era música en directe en aquella època, van sortir i no els estaven tocant bé les melodies i van dir en plan, paren, I va dir, li van dir a l'orquestra, paren!
Europa se para.
Sí, paren, i llavors van tornar a marxar, van fer que sonessin bé i van tornar a sortir.
I no només això, sinó que els vestits que portaven no eren els... O sigui, la maleta la van perdre i portaven uns vestidos de...
Uns altres.
Que a més diuen que els costó 1.000 pessetes en el mercat, o sigui, mercadí, o sigui que...
Molt per elles, sí, sí. I, per últim, també hem tingut una bona representació canyí a l'any 74 amb el Peret i el Canta i Ser Feliz.
Una rumba catalana preciosa.
Una rumba catalana preciosa, que en aquest cas sí que és veritat que és un home, no? Però és molt canyí. I crec que el Gavi no estarà molt d'acord amb mi, i tu també, Guiomar, en què posem un trosset d'aquesta meravellosa obra musical que era el Bandido.
Venga.
De la Azúcar del Moreno. Que tots se'n ballant en alguna festa major. La coreo aquesta, adéu. És que...
És festa major.
Té una intro llarguíssima.
Ja, ja,
És festa major, això.
Sí, té una intro llarguíssima musical que, si veieu el vídeo, surt un guitarrista i... Din, 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 com superposat en el rotllo. I seguint una miqueta aquesta línia, no?, de coses així com més nostrades, no?, més autòctones, no?, aquest any ens trobem amb Blanca Paloma i la seva cançó Ea, 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 i no sé, què en penseu? Perquè hi ha hagut molta polèmica, no?
Bueno, jo no era la meva favorita del Benidorm Fest, però tampoc la Chanel era la meva favorita l'any passat i va anar molt bé, així que, pues, a veure què passa.
Que no la conec.
No la coneixes, la Guiomar, no passa res. Després...
No m'ho he preparat. És
bueno,
que
és una cançó.
Jo trobo que és una cançó que, a més, la posada en escena va estar molt bé, és a dir, perquè es notava que la cantant és també escenògrafa i a mi em va portar un teatre a escoltar Lorca, realment.
I a més, és una cançó que crec que ja és andalusa, no?
No, és d'ells.
Ah, és d'ells, però té ascendència andalusa. Sí. I, ostres, al principi de la cançó a mi em recorda molt aquesta musicalitat àrab, que tan nostrada del sud de la península. I la veritat és que, bueno, té gent que no li agrada gens i que diuen una altra vegada 0 punts, com amb la Remedios Amaya, tal, però en canvi diu gent que pot ser un pelotazo, i de fet les enquestes, Gavino, tu costes més al dia.
Sí, les apostes va molt bé, però les apostes després no volen dir res.
Ja.
A les apostes està entre les 5 primeres, però ja veurem.
Exacte. Bueno, en tot cas, ens haurem d'esperar el cap de setmana que ve, el 13 de maig. Des d'aquí li desitgem tota la sort del món a Blanca Paloma i us deixem un trosset d'aquesta cançó que representarà Espanya aquest any al Festival d'Eurovisió organitzat al Regne Unit. Ea, ea, ea.
Aviam, com fa?
Bueno, Guio, ara bueno, que l'has escoltat...
M'ha agradat moltíssim.
O sigui, és que l'hauria d'haver vist, no hi haurà vídeo, però és que l'hauria d'haver... Bueno, potser
hi haurà un clip
al TikTok de la reacció de la Guio en directe.
Bueno, és que està xulíssima.
És molt bonica. Sí.
Em recorda una mica al Califato.
Sí.
Que és aquest rotllo flamenco amb electrònica. Està molt guai.
Està molt xula. Sí.
No, i a banda que la posada a l'escena, quan la vegis...
Molt xulo, ja ho miraré, No, res, acabem ja, no?
Sí,
em deixeu despedir.
Sí, i tant.
Recordeu que ens podeu escoltar en aquesta ocasió, no veure'ns, potser algun clip sí, però perquè com tenim música amb drets hem decidit fer-ho només a les plataformes d'àudio. Ens podreu veure en TikTok, també pues, Instagram, etc. Com sempre, agrair a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit, i en especial a Lluís, el nostre tècnic, que ha dirigit la producció d'avui, que ha sigut una mica complexa.
I, exacte, i ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb un capítol que ja veureu que lligarà molt bé amb això de festivals.
Exacte, i bueno, nosaltres som la Guiomar, el Gavino, la Rosa, que avui malauradament no ens ha pogut acompanyar, jo mateixa la Maria, som l'equip del Cultius Culturals, ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i ara també, com a modernos que som, a TikTok, al nostre blog cultural de cultiusculturals.cat també ho podeu fer.
Fins la propera!
Adéu!
El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
La gente mayormente se queda malela porque íbamos pisándolo. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.